Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui ens despertem amb 4 graus a Sant Pau de Segúries, 9 graus a Maials i 8 al Prat de Llobregat. La bona notícia del punt i final de la Setmana Santa la trobem a les carreteres. Tanquem 10 dies de molta mobilitat sense víctimes a les carreteres catalanes. I just quan els 4 tripulants de la missió Artemis 2 ja tornen cap a la Terra, on es calcula que arribaran divendres, després de passar aquesta nit per la cara oculta de la Lluna.
Integrity, com check.
Integrity, we have you loud and clear. Tell me.
Houston, we have you the same, and it is so great to hear.
Aquest era el moment en què els astronautes recuperaven la comunicació amb la Terra després de 40 minuts sense fer-ho. Tot ha anat segons el previst. Han pogut observar la cara mai vista a la Lluna, cosa que ajudarà a desxifrar-ne la composició.
You're getting a live look from Orion as the crew observes a solar eclipse from the moon.
També hem pogut observar un eclipsi total de sol, o s'han convertit en les persones que més lluny han estat mai de la Terra, en concret a 400.771 quilòmetres. No ha trigat a felicitar-los Donald Trump, que, per cert, un president nord-americà, que avui hem d'estar molt pendents d'ell perquè ha aplicat de nou un ultimàtum a l'Iran. Queden 20 hores perquè expiri l'enèsim ultimàtum de Donald Trump.
Every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night. Where every power plant in Iran will be out of business, burning.
En 4 hores podem destruir tots els ponts i les centrals energètiques i nuclears, ha dit aquesta nit el president nord-americà. L'Iran ja ha dit que no accepta un alto el foc perquè vol negociar el final de la guerra. I si ahir a Madrid va començar el judici del cas Kitchen, que esquitxa a la possible corrupció del Partit Popular, avui comença el cas de les mascaretes que esquitxa l'exministre socialista José Luis Ábalos.
Habla pestes de Adriana y luego Pedro que se ha creído lo que se ha creído.
És el cas de les mascaretes. El Suprem jutja si Ábalos, el seu assessor, Coldo García, i també l'empresari Víctor de Aldama, es van enriquir amb l'adjudicació de contractes durant la pandèmia. I avui també, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, parlarem amb la Lucía, la dona de Jordi Sabaté, un malalt d'ELA, que ha fet una crida urgent a través de les xarxes socials per contractar dues persones que l'atenguin. Avui escoltarem també el seu testimoni. I a 11:15... farem consultori sobre la declaració de la renda amb Carme Jové, presidenta de la Comissió de Fiscalistes del Col·legi d'Economistes. Arribarem a les 11 amb el boomer Sergi Pàmies. Avui, un cop superada la Setmana Santa, parlarem sobre religions.
Cuando me sacas a bailar el paso doble, vuelvo a reconocerte por tu olor. Tú fuiste el compañero de mi vida. Tú me despertaste a la pasión. Cuando me abrazas mientras suena el paso doble, revivo el día en que te conocí. La casa que arreglamos en el pueblo, las rosas que plantaste en el jardín. ¿En qué momento nos hicimos viejos? ¡Qué rabia que no lo vi venir! Malaya sea el paso del tiempo, no quiero olvidarme de ti.
Llévame a bailar, sácame a bailar una vez más, que solo me hace recordar el paso doble. Y sácame a bailar y párteme la boca con un beso cuando suene el redoble. Llévame a bailar, sácame a bailar una vez más, que solo me hace recordar el paso doble. Y sácame a bailar y párteme la boca con un beso cuando suene el redoble.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero, Espérame que pronto yo me iré para empezar de nuevo.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Com ha anat això?
Ja, home.
Sí.
Ja, home. I tu?
Una lluna, no? He tingut allà una llunar, no llunar.
Sí, home, no, no, no llunar no,
No.
Vull dir, el llunar ja ho sabíem, que no llunaria.
No, ja, ja, però vull dir que heu parlat de si s'havia de llunar, no llunar...
És molt interessant, això.
Sí.
Molt interessant. I tu, com
ara? Però per què no n'ha llunat?
Perquè no està previst, és a dir...
Ja, 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 però la gràcia d'anar a la lluna és anar a la lluna.
Bueno, doncs digue-li a la NASA, jo vols que et digui. És a dir, la primera missió era una missió sense tripulants, la segona una missió amb tripulants per orbitar, la següent, en teoria, hi han de llunar, i la següent, en teoria, hi han de començar a mirar si es pot establir una base a la lluna per quedar-nos-hi.
I la següent quan serà?
Deien 2027, però segurament va més tard. 2028, una cosa així.
I les properes imatges que veiem d'una tripulació anant a la Lluna ja serà per allunar, per aterrar a la Lluna.
En principi sí. En principi sí. Si ho entes bé, sí.
Molt bé. Doncs gràcies per aquest resum. Alguna cosa més destacada d'aquests dies de Setmana Santa?
Bueno, l'Iran amb això i el que deies ara, i els 34 ultimàtums que hem tingut i la cosa que es va complicant i l'economia i els combustibles que van pujant, això ja... Això tu que has voltat ja ho hauràs notat.
Sí.
Ja.
Doncs avui en seguirem parlant.
Vinga.
Són les 6 i 6. Amb Frederic Pincet fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
Amb el Parlament. Avui es reprèn la Junta de Portaveus i avui llegim que 2 de cada 3 diputats no publiquen les seves reunions amb grups de pressió, els famosos lobbies. Ho destaca el periòdico. En teoria ho han de fer, segons el reglament i el codi de conducta de la cambra, però no hi ha sancions per incomplir-ho i un informe citat al periòdico diu que la majoria de diputats s'ho salta. De fet, el diari diu que els que s'hi notifiquen les reunions sovint no en detallen els motius.
I a Brussel·les?
Avisa els governs europeus que no es passin en les mesures que dèiem ara per compensar l'augment de preus de l'energia arran de la guerra de l'Iran. Des de la Comissió Europea adverteixen que les subvencions energètiques, les retallades d'impostos, els topalls de preus, tot això pot fer pujar els preus i, per tant, demana que sigui limitat en el temps.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Els Michigan Wolverines han guanyat la NCAA, és a dir, la Lliga Universitària de Bàsquet. Han derrotat els Yukon Huskies per 69-63. Els Michigan juga a Daimara, que s'ha convertit en el primer jugador espanyol en guanyar el torneig.
I amb què diran avui a la Xina?
Doncs amb resultats econòmics, també, perquè els 6 principals bancs estatals han anunciat un repartiment rècord de dividends. L'equivalent en euros són 53.000 milions, un 1,6% més que fa un any.
Avui és dimarts 4 d'abril. Ens despertem amb unes temperatures molt suaus de 13 graus a Sant Feliu de Guíxols, 10 graus a Horta de Sant Joan i les més baixes al Pirineu, 3 graus al Pont de Suert. Avui serà un dia assolellat, un dia tranquil i una altra vegada amb unes temperatures molt agradables, altes fins i tot al migdia, que poden passar els 24-25 a moltes comarques de l'interior i fins als 27 o 28 graus a la zona de Ponent. I en canvi sí que a la costa quedaran més frenades al voltant dels 20. A partir de demà es formaran alguns núvols a prop de la costa, demà a la Costa Brava i de moment fins dissabte no es preveuen canvis.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 8, Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. La missió Artemis 2 de la NASA ja ha començat el viatge de tornada cap a la Terra després de fer història aquesta matinada a l'òrbita de la Lluna.
Els 4 astronautes han sobrevolat la cara oculta del satèl·lit i durant uns 40 minuts han estat incomunicats tal com estava previst. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha felicitat els astronautes en directe aquesta matinada i ha assegurat que tot el país està molt orgullós de la missió.
Hello, very special hello to Artemis 2. Today you've made history and made all America really proud, incredibly proud. We have a lot of things to be.
El president dels Estats Units, que els felicitava i els deia que els Estats Units estan molt orgullosos de la seva missió.
La tripulació ha pogut veure zones de la cara oculta de la Lluna que fins ara només s'havien vist a través de sondes especials, però no amb ulls humans.
Segons la NASA s'han observat matisos de colors marrons i blaus que ajudaran a comprendre la composició mineral del satèl·lit. L'astrofísic Joan Anton Català descrivia l'aspecte ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
És una superfície matxacada per cràters que cada cràter és un impacte, és un objecte que ha caigut i com que allà no hi ha atmosfera, no hi ha vent, no hi ha aigua, no hi ha pluja, no hi ha res, doncs aquelles marques, cicatrius, queden permanentment durant milers de milions d'anys.
La tripulació també ha pogut veure un eclipsi solar des de la càpsula Orion, invisible des de la Terra. L'Artemis ja és la missió tripulada que ha arribat a la distància més llunyana del nostre planeta, més de 400.000 quilòmetres, i ha superat l'Apollo 13. Està previst que la missió acabi aquest divendres, 10 d'abril, amb un amaratge a l'oceà Pacífic davant la costa de San Diego, Califòrnia.
I avui arrenca el Tribunal Suprem el primer judici de la trama Koldo, que afecta en aquest cas l'exministre de Transports i exnúmero 2 del PSOE, José Luis Ábalos.
Al seu costat seu al banc dels acusats el seu antic assessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama per suposadament embutxacar-se comissions amb contractes públics de mascaretes durant el pitjor moment de la pandèmia. El tribunal ha citat més de 80 testimonis per un judici que s'allargarà durant tot el mes d'abril.
Qui va ser home clau en l'ascens de Pedro Sánchez i la seva antiga mà dreta s'enfronten a penes de 30 anys de presó. Segons el fiscal, Ábalos i Koldo van aprofitar el càrrec de l'exministre per beneficiar-se amb l'adjudicació de contractes de mascaretes a empreses vinculades a Víctor de Aldama, el tercer imputat i considerat nexe corruptor de la trama. Com a peces de l'engranatge, familiars, funcionaris i empresaris que ara el Suprem ha citat com a testimonis, l'exministre sempre ha negat les acusacions i ho ha fet en solitari.
No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.
Davant dels intents del PSOE de desmarcar-se'n, malgrat que el cas va acabar esquitxant, el successor d'Ábalos al partit Santos Cerdán per una altra branca encara pendent de judici. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, a Madrid també ja està en marxa un dels judicis de més càrrega política dels últims anys. És el cas Kitchen.
La primera jornada ha servit perquè les defenses de l'exministre Jorge Fernández Díaz i del seu exnúmero 2, Francisco Martínez, demanen la nul·litat del judici.
Argumenten que la causa ha estat sempre secreta i que l'Audiència Nacional no és competent. També qüestionen els àudios intervinguts a Villarejo que donen origen a la causa perquè, asseguren, van ser seleccionats de manera interessada per la policia. Ho explica Pedro Colina, advocat de Francisco Martínez.
Imposibilidad de acceder a todo el material grabado que solo hemos podido conocer por la selección aleatoria que ha hecho la policía. O, bueno, aleatoria, criterios subjetivos.
Per la seva banda, el PSOE, que exerceix l'acusació popular, torna a intentar que s'aturi el judici perquè l'exministra Maria Dolores de Cospedal passi de testimoni a investigada. També demana que el PP hi sigui a títol lucratiu perquè sosté l'operació els va beneficiar i tot es va pagar amb fons reservats. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
I la direcció del Partit Popular es desvincula d'aquest cas Kitchen perquè considera que no té res a veure amb els governs de Mariano Rajoy.
El vicepresident del PP, Juan Bravo, diu que Kitchen és el passat i acusa els socialistes de ser el partit corrupte del present.
Condenamos sin matices cualquier causa de corrupción, cualquier delito de corrupción. El PP del 2026 no es Kitchen, ni Gürtel, ni el PSOE de 2026 es Filesa. La diferencia es que lo que estamos hablando de corrupción es el proyecto de Ábalos, Leire, Koldo, Cerdán.
El PSOE, en canvi, situa el PP com a protagonista del cas més vergonyós de la democràcia espanyola. María Jesús Montero, la número 2 del partit, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Instrumentalizar la propia instituciones del Estado, en este caso a la policía, para destruir prueba o para fabricar prueba contra el adversario político, me parece tan grave que espero que durante estos días escuchemos la verdad.
I aquesta matinada que ve venç l'ultimàtum que Donald Trump ha donat a l'Iran perquè hi hagi un acord i obri l'estret d'Hormuz.
A hores d'ara l'entesa sembla molt difícil perquè les dues parts rebutgen les propostes mútues que s'han fet per aturar la guerra. En una compareixença aquest dilluns, el president dels Estats Units ha reconegut que els iranians negocien de bona fe, però alhora ha tornat a llançar amenaces apocalíptiques contra el règim dels ayatolàs si abans d'aquesta pròxima mitjanit no accepten un acord.
Ho estem fent increïblement bé, a un nivell que ningú mai ha vist abans. Tot el país podria ser eliminat en una nit i aquesta nit podria ser demà la nit.
I el règim iranià rebutja aquesta proposta de Donald Trump per reobrir l'estret d'Hormuz a canvi d'un alto el foc perquè ho vol vincular al final de la guerra.
Quan falten poques hores perquè venci l'ultimàtum de Trump, Teheran ofereix un pla de 10 punts en què inclou qüestions com les sancions, la reconstrucció o el trànsit marítim a la zona. El president nord-americà avisa que amb això no n'hi ha prou.
L'Iran fa com si res i no es mou ni un mil·límetre del seu guió. Ni bombardejos com el de la planta de South Pars, ni ultimàtums de Trump que es van acostant amb hores concretes i tot. Primer a través del portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers, Ismail Bagaei.
Una data límit no ens hauria de causar ni el més mínim dubte a l'hora de defensar el nostre país.
Hores més tard, com si s'hagués volgut esperar a escoltar Trump, missatge per Telegram una altra vegada només per escrit del líder suprem Mujtaba Khamenei. Els assassinats i crims no avançaran les forces armades iranianes, diu. I encara, l'apunt final del guió inamovible, ara en clau de terror intern, l'anunci de l'execució d'un altre participant de les protestes del gener. Des davant, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca pel matí de Catalunya Ràdio.
I hores abans del venciment de l'ultimàtum, aquesta matinada, Israel i els Estats Units han llançat una onada d'atacs aeris contra l'Iran.
El bombardeig s'ha centrat sobre objectius a Teheran i altres punts del país, segons ha anunciat l'exèrcit israelià. La mitja lluna iraniana ha informat que part dels atacs han estat sobre una zona residencial de la capital on els equips de rescat busquen supervivents. L'Iran també ha disparat míssils sobre territori israelià, segons ha reconegut Tel Aviv. A l'Aràbia Saudita, el Ministeri de Defensa ha informat que han interceptat 7 míssils iranians que es dirigien contra instal·lacions energètiques i al Kurdistan iraquià, un dron llançat per l'Iran ha causat 2 morts, segons les autoritats locals. Aquesta matinada també hi ha hagut explosions a la capital de Síria. Segons la televisió local, s'han localitzat al centre i la perifèria de Damasc.
Israel presumeix d'haver debilitat l'Iran més que mai.
Ho ha afirmat el primer ministre Benjamin Netanyahu, que aparentment continua actuant al marge de les directrius de la guerra dels Estats Units. Abans dels atacs aeris d'aquesta matinada, l'exèrcit israelià ha atacat la petroquímica més gran de l'Iran i ha eliminat un altre al càrrec.
Per si l'ultimàtum fes efecte o, al contrari, no servís de res, Netanyahu va a la seva. Vol fer tot el mal possible al règim iranià mentre pugui. Ho va tornar a demostrar ahir amb la mort d'un nou membre del rang iranià, el responsable d'intel·ligència de la Guàrdia Revolucionària.
Estem eliminant instal·lacions, estem eliminant agents i sí, continuem eliminant els càrrecs. L'Iran ja no és el mateix Iran, ja no és el mateix Iran. Israel és més fort que mai i el règim terrorista a l'Iran és més feble que mai.
Israel també va atacar la principal petroquímica iraniana, tot i haver-li promès als Estats Units que deixaria les instal·lacions energètiques en pau per tal que no hi haguessin represàlies pels països del Golf. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
Primer viatge oficial a l'Argentina del nou president de Xile, l'ultradretà José Antonio Kast, que ha trobat sintonia amb el seu homòleg de Buenos Aires, l'ultraliberal Javier Milei.
Coincidència en política d'immigració i complicitat del govern Milei per extradir a Santiago un exguerriller xilè.
Buenos Aires, Joan Biosca.
Xile i l'Argentina mantenen una tradició. Els seus presidents es visiten quan assumeix un nou cap d'estat a una o altra banda dels Andes. Sintonia total i absoluta entre l'ultraliberal Javier Milei i el president d'extrema dreta, José Antonio Kast, qui porta quasi un mes com a cap d'estat de Xile. Milei i Kast han segellat una aliança conservadora que va més enllà de les formes. Kast vol aplicar les retallades model Milei a base de motosserra a l'estat xilè i treballar tots dos contra la immigració irregular. I és que José Antonio Kast en aquesta qüestió vol aplicar també un model similar d'expulsions al dels Estats Units de Donald Trump.
Iba a ser algo regular. Por lo mismo siempre hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
Vladimir Putin ha engegat una campanya per ajudar Víctor Orbán, el seu màxim aliat de la Unió Europea, a mantenir-se en el poder en les eleccions hongareses de diumenge.
El Kremlin, però, nega que hi estigui interferint.
El Kremlin ha enviat espies a Budapest i ha promogut una estratègia de desinformació per desacreditar el candidat opositor, Peter Madiar, a través de vídeos falsos. L'expert en espionatge rus, Yuri Felstinki, explica a Catalunya Ràdio que hi veu el segell del Kremlin.
Cap altra força pot estar al darrere d'aquesta campanya. I això no s'aplica només a Hongria. Sabem que les autoritats russes financien partits i moviments polítics de dretes.
Viktor Orbán és la millor carta de Putin per erosionar la unitat de la Unió Europea, bloqueja l'ajuda a Ucraïna, informa el Kremlin de les qüestions sensibles i es nega a deixar de comprar gas i petroli rus. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
El govern de Salvador Illa es reuneix aquest matí després de les festes de Setmana Santa.
Amb la tornada de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ja s'ha recuperat després de 2 mesos de baixa.
Niubó torna al departament sense que el conseller Albert Dalmau, que l'ha substituït durant aquest temps, hagi aconseguit aturar les protestes dels sindicats majoritaris. Vostè que es manté en peu de guerra perquè diu que l'acord del govern amb Comissions i la UGT fa curt. Però l'executiu esperen que quan els professors els entri el primer increment salarial es desactivi una part del sector. L'última reunió amb els sindicats va acabar sense acord i USTEC adverteix que pot tornar a aturar col·legis i instituts. A partir d'avui, Niubó tindrà l'encàrrec de reconduir les relacions per per evitar que es consumin la nova amenaça. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
El 75% dels treballadors de Catalunya estarien coberts en els seus convenis davant de la pujada de la inflació, segons ha revelat Comissions Obreres a Catalunya Ràdio. Sara Riera.
La majoria dels convenis que es van signar l'any passat tenen clàusules de revisió salarial que garantirien el poder adquisitiu de les plantilles si, com s'ha pronosticat, l'any tanca amb una inflació del 3% a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Jorge Moraleda, responsable de negociació col·lectiva a Catalunya Ràdio.
El dato más importante es que la cláusula de revisión que estaba pactada en los convenios en los últimos años no ha tenido que aplicarse casi en ningún caso. Básicamente porque los incrementos eran superiores al IPC y por lo tanto la cláusula no actuaba. Seguramente este año, si todo evoluciona, es pronto para decirlo, pues sí que tendrán que aplicarse las cláusulas de revisión.
La patronal remarca que si la situació es desboca, caldrà garantir també la viabilitat de les empreses. Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tenim més detalls de la visita del Papa, en aquest cas a Espanya. El lema d'aquesta visita, que farà el Papa Lleó 14, el juny serà Alceu la mirada.
Ho anunciava així el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, en un vídeo a 13TV.
Alzad la mirada, porque el Señor emerge sobre las guerras, los conflictos. Alzad la mirada, sí, para mirando a lo alto y viendo a Jesucristo resucitado en la torre de la Sagrada Familia.
El pontífex arribarà a Madrid el 6 de juny i el 9 visitarà Barcelona, on s'estarà fins al dia 11. Visitarà la Basílica de la Sagrada Família i el Monestir de Montserrat. A l'espera que es faci pública l'agenda completa del seu viatge, la gira de Lleó 14 inclourà la commemoració del centenari per la mort d'Antoni Gaudí i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Després continuarà el viatge a Les Palmes i a Tenerife. L'últim papa que va visitar casa nostra va ser Benet XVI l'any 2011 per consagrar la Sagrada Família.
Isabel Díaz Ayuso qualifica de ximpleria la proposta de l'endecari Bas de traslladar temporalment el Guernica a Euskadi. Ha criticat que generi una polèmica absurda, diu, alimentada pel nacionalisme.
El govern basc va demanar la setmana passada al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que s'avís el Guernica al Guggenheim de Bilbao entre l'octubre i el juny de l'any que ve, coincidint amb el 90è aniversari del primer govern basc i del bombardeig de Guernica. Però la presidenta madrilenya no en vol sentir parlar.
Lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga, porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga, ¿cómo funciona? Esto es lo que me parece que es... Si saben que es que esto no puede salir, o si sale es pues poniendo en riesgo, como digo, la integridad de esa obra.
Tot i aquest argument, Ayuso no fa cap referència a les pintures de Sixena, que el PP a l'Aragó reclama, malgrat que els informes del MNAC també alerten que traslladar-les les posaria en risc. Pel que fa al Guernica, els tècnics del Museu Reina Sofia també han desaconsellat rotundament el trasllat i asseguren que podria fer malbé l'obra, que ja està molt malmesa.
I la Setmana Santa deixa una bona notícia a les carreteres. No hi ha hagut cap víctima mortal per accident de trànsit.
Segons el Servei Català de Trànsit, els desplaçaments han augmentat un 6%, però s'han format menys cues que l'any passat. L'AP7 és la via que més problemes ha presentat durant l'operació tornada. Sentim Ramon Lamil, el director del Servei Català de Trànsit.
Que des del divendres de Rams, que era el dia 27, si no vaig errat, fins avui dilluns de Pasqua no hi han hagut víctimes mortals a la carretera, per tant, són 10 dies sense víctimes, amb una mobilitat d'un 5%, entre un 5 i un 6% superior a l'any anterior.
L'accident més greu de la Setmana Santa va ser ahir a la tarda a la Nacional 2, a Sidamon, al Pla d'Urgell. Dos vehicles van topar frontalment i van haver 7 ferits, un d'ells greu. També van xocar una moto i un autobús dins del terme municipal de Rubí, al Vallès Occidental. Un home està en estat crític i un menor va quedar ferit lleu.
I l'aeroport del Prat acumula més de 2.000 maletes pendents d'entregar arran de la vaga dels treballadors de Ground Force.
És l'empresa que ofereix els serveis de terra aerolínies com Lufthansa o Air Europa. Els sindicats mantenen una aturada indefinida els dilluns, dimecres i divendres. Reclamen l'augment de sou pactat en conveni. Les primeres jornades de mobilització han coincidit de ple amb les vacances de Setmana Santa i han deixat molts passatgers sense equipatge, malgrat que els serveis mínims eren del 100%. Ho explica Enric Montes, de la UGT.
La setmana passada van haver vols que van marxar sense maletes i les maletes d'arribada sense descarregar van tornar al lloc de procedència. Ara mateix tindrem acumulades unes 2.000 maletes per entregar a Barcelona, més les que estiguin en altres aeroports.
La protesta també ha complicat d'operativa d'aeroports com els de Palma o Alacant. Els sindicats anuncien que els pròxims dies faran concentracions per elevar el to de les seves reivindicacions.
I al Pirineu hi queda molta neu, però a partir d'avui, els qui vulguin seguir gaudint de l'esquí només ho poden fer en l'única estació que es manté oberta, que és la de Masella, a la Cerdanya.
La resta han tancat aquest dilluns de Pasqua, una temporada excepcional pel nombre de visitants i pels gruixos acumulats.
I ara tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week.
Lady Gaga i Dochi presenten la banda sonora a la segona part de la pel·lícula El Diable es Vesteix de Prada. El tema Runway s'ha estrenat amb el llançament del tràiler que arriba als cinemes aquest cap de setmana.
La segona.
Confirmen el llançament del seu nou àlbum, Reality Awaits, que veurà la llum aquest estiu després de 6 anys sense música nova. La banda actuarà aquest cap de setmana al Festival Coachella de Los Angeles.
I la tercera?
Tigres i cavalls, hipopòtams i algun gall, però reunits amb el lleó, buscant una solució.
I avui arriba a les llibreries el Zoo d'en Pitus, el clàssic de la literatura infantil de Sebastià Sorribas i amb dibuixos de Pilarín Vallès en format còmic, coincidint amb el 60è aniversari del llibre. Al capdavant de la nova versió hi ha el guionista Carles Miralles i la il·lustradora valenciana Maria Martínez, coneguda com a Galleta Maria.
I anem als esports, perquè ens espera, de fet, un trimestre també molt intens en esport. Robert Prat, bon dia de nou.
Bon dia.
Retrobat.
Gràcies.
El Girona guanya el Villarreal per 1-0 i deixa el descens a 8 punts.
Partides del Girona, el gironins s'allunyen del descens gràcies a un gol a pròpia porteria de Pau Navarro, mig el tècnic del Girona.
En atac i en defensa penso que hem fet les coses perfectes en l'equipàs que tenien el Villarreal i ho hem aconseguit perquè els jugadors han fet un partidàs.
El club desitja la continuïtat del tècnic català de Figeli, president del Girona.
Ojalá, ¿no? Por nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, incluso cuando no estábamos en buena situación, que se pueda quedar por muchos años.
I el Barça té a tocar el títol de la Lliga Femenina de Futbol.
Victòria per 6-0 davant el Badalona Women. Marta Torrejón, jugadora blaugrana.
La primera part ha sigut una miqueta trabada, estàvem una miqueta imprecises i jo crec que bueno, la segona part ho hem resolt i han anat entrant els gols i jo crec que l'equip acaba amb molt bones sensacions.
El Barça serà campió si guanya l'Espanyol a la pròxima jornada.
I avui torna la Champions amb un Madrid en crisi.
Que juga a partir de les 9, és l'anada dels quarts de final al Bernabéu davant el Bayern de Múnich. Carvelo, tècnic del Madrid.
Para nosotros solo hay un escenario posible que es ganar al Bayern de Múnich, pasar a la eliminatoria, es lo único que estamos centrado, es lo único en lo que creemos y lo único que queremos.
També avui Sporting de Portugal, Arsenal, i atenció perquè el Barça rebrà demà l'Atlètic de Madrid amb Araujo, però sense Marc Bernal. A la Lliga de bàsquet Barça-Panathinaikos, duel directe per entrar a la zona de play-off a quarts de 9, transmissió pel 3CAT i el digital de Catalunya Ràdio. La penya rep la ECA d'Atenes a quarts de 8 a la FIBA Champions League i la gimnasta catalana Laia Font bronza en la final de terra a la Copa del Món.
Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio farem teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Parlarem també de religions i després els temes i l'humor pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser dedicar el dia o les estones lliures que tinguem a pensar si realment tenim clar això de que som classe mitjana. Per exemple, ens podem preguntar quatre coses. Tenim patrimoni immobiliari? Sí. Quant de patrimoni? I el tenim pagat, aquest patrimoni? Heredarem patrimoni? Sí. Quant de patrimoni heredarem? I els nostres fills heredaran patrimoni? Quants diners devem al banc? Tenim capacitat d'estalvi? Què seria de la nostra vida si, per exemple, tinguéssim un imprevist de salut o de qualsevol altra índole de, jo què sé, 80.000 euros? Podem pagar per nosaltres o pels nostres fills el que val un màster o un postgrau? Si ens quedéssim sense feina, podríem estar temps sense treballar? Sí? Quant de temps? Amic o amiga, si la majoria de respostes a aquestes preguntes són tirant a negatives, potser això de la classe mitjana t'ho hauries de fer mirar.
I avui cançons sobre les dades de l'atur. Frederic Vincent.
Què tal? Pedro Sánchez les va esbombar ahir a X escrivint només 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social, però ell va posar només 22, i per això avui cançons en què el títol de la cançó és una sola paraula. Hem agafat un verb, un nom i un adjectiu. El verb és salta, aquest tamasso dels Tequila. Ui, que sense veu.
Ai, no sé què ha passat.
T'has emocionat.
No, sí, deu ser això. No, saps què crec que és? És al·lèrgia, tio.
Ah.
És al·lèrgia. Perquè
sí, m'és justificant, la... però el tall ja el tenim.
No, això ja ho penso, ja ho tinc no presentat. El nom substantiu Heaven, Bryan Adams, que va escriure mentre feia de taloner dels Journey. Si mira a mi, serem l'exemple. Sí, ara sí, entenc. I ara l'adjectiu. Perfecte, les catarres.
Em diuen que no és l'al·lèrgia, que és el lleixiu de... que posen a tot arreu.
Ah, sí? Ah, caram.
Està tothom igual.
Que era la moqueta i tot això. Val.
En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Notícia de fa uns minuts. L'R4 de Rodalies, atenció, perquè ja torna a circular avui de nou pel tram de l'accident de Gelida.
Gairebé 80 dies després de l'accident del 20 de gener, els trens de Rodalies tornen a circular pel tram afectat entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. Tot i que la reobertura estava prevista en principi pel 16 de març, la negativa del sindicat de maquinistes, CEMAP, ho havia bloquejat fins ara.
I encara sobre la mobilitat, el metro es reforça per poder absorbir l'increment de passatges que ha obtingut, en part també, per la crisi de Rodalies.
Des d'avui, les dues línies amb més demanda de la xarxa, la L1, la vermella, i la 5, la blava, tenen un tren més a l'hora punta del matí.
I la missió Artemis 2 de la NASA ja ha començat el viatge de tornada cap a la Terra, després de fer història aquesta matinada a l'òrbita de la Lluna. Integrity, we have you loud and clear. Tommy.
Després d'uns 40 minuts sense contacte amb la Terra, tal com estava previst, han recuperat la connexió a 1:45 de la matinada, moment en què han rebut les felicitacions del president dels Estats Units.
Aquí, a la Terra, avui arrenca el Tribunal Suprem el primer judici de la trama Coldo, que afecta l'exministre de Transports i exnúmero 2 del PSOE, José Luis Ábalos.
S'asseu al banc dels acusats al costat del seu antic assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama per suposadament embutxacar-se comissions amb contractes públics de mascaretes durant la pandèmia.
Tot això l'endemà de l'inici d'un dels judicis de més càrrega política dels darrers anys, el de l'operació Kitchen.
La primera jornada ha servit perquè les defenses de l'exministre Jorge Fernández Díaz i el seu número 2 demanen la nul·litat del judici. Des de la direcció del PP actual se'n desvinculen. Juan Bravo és el vicepresident popular.
Condenamos sin matices cualquier causa de corrupción, cualquier delito de corrupción. El PP del 2026 no es Kitchen, ni Gürtel, ni el PSOE de 2026 es Filesa. La diferencia es que lo que estamos hablando de corrupción es el proyecto de Ábalos, Leire, Coldo, Cerdán.
La matinada que ve venç el cinquè ultimàtum de Donald Trump, que ha donat a l'Iran perquè hi hagi un acord i obrir l'estret d'Hormuz.
Aquesta matinada el president dels Estats Units ha tornat a amenaçar Teheran.
Ho estem fent increïblement bé, a un nivell que ningú mai ha vist abans. Tot el país podria ser eliminat en una nit i aquesta nit podria ser demà la nit.
El règim dels ayatolars insisteixen a vincular un acord amb Washington amb el final de la guerra.
I ho analitzarem també a l'Àgora avui amb Jordi Lleonart, arabista i periodista. I aquí el govern es reuneix aquest matí després de les festes de Setmana Santa.
I amb el retorn de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ja s'ha recuperat després de 2 mesos de baixa.
Isabel Díaz Ayuso també desqualifica que es pugui traslladar el Guernica a Bilbao.
Lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga, porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga, ¿cómo funciona? Esto es lo que me parece que es... cateto. Si saben que es que esto no puede salir, o si sale es pues poniendo en riesgo, como digo, la integridad de esa obra.
Això després que el govern basc hagi sol·licitat que el quadre de Picasso s'exhibeixi temporalment al Guggenheim.
L'operació tornada de Setmana Santa acaba sense cap víctima mortal per un accident de trànsit.
Segons el Servei Català de Trànsit, els desplaçaments han augmentat un 6%, però s'han format menys cues que l'any passat. Ramon Lamien és el director del Servei Català.
Que des del divendres de Rams, que era el dia 27, si no vaig errat, fins avui dilluns de Pasqua no hi han hagut víctimes mortals a la carretera, per tant són 10 dies sense víctimes, amb una mobilitat d'un 5%, entre un 5 i un 6% superior a l'any anterior.
I el Zoo d'en Pitus, el clàssic de la literatura infantil de Sebastià Sorribes, amb il·lustracions de Pilarín Vallès, torna en format còmic.
Avui arriba a les llibreries, publicat novament per La Galera per commemorar els 60 anys de la primera edició.
I a les portades de la premsa, avui apareix la missió Artemis i un dia més la guerra de l'Iran en totes les portades. Marc Jurado?
Sí, comencem mirant més enllà del cel. El País titula que la humanitat viatja més lluny que mai i ho acompanya d'una fotografia de la nau a punt d'arribar a la cara oculta de la Lluna. El periòdico ho compara amb ara fa 50 anys explica que es bat el rècord de l'Apolo 13. Pel que fa a la guerra protagonitzada pels Estats Units, diari ara, Trump presenta el rescat a l'helicòpter abatut com una gran victòria militar. La Vanguardia titula, però, unes declaracions del president nord-americà sobre la fi imminent de l'ultimàtum. Diu textualment que poden destruir l'Iran en un dia i que aquest dia pot ser demà mateix. Altres temes de portada, ens quedem a La Vanguardia, que explica que a l'atur cau i es creen 210.000 llocs de feina nous, tot i la guerra de l'Iran. El diari ara mira el PSOE i el PP i titula que els socialistes volen asseure Maria Dolores de Cospedal al banc dels acusats pel cas Kitchen. Encara sobre aquest cas, El País diu que Fernández Díaz demana anul·lar proves clau del cas Kitchen i acabem a El Periódico, on llegim que mestres i famílies demanen ampliar els 30 minuts d'esbarjo escolar.
Avui a Canet de Mar, al Maresme, es desperten amb 12 graus, al migdia no passaran dels 20 i a la ciutat de Lleida en tenen 6, amb una màxima prevista de 28. Avui el temps continuarà sent esplèndid a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui farà un dia de sol, amb quatre núvols prims i amb una temperatura que tornarà a superar els 25 graus a la majoria de comarques de l'interior. I sembla que fins divendres o dissabte el temps continuarà sent estable, primaveral, gairebé estiuenc, tot i que a partir de demà apareixeran alguns núvols i boira en algunes comarques costaneres.
I ara que Trump assegura que pot destruir l'Iran en un sol dia, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Donald Trump ha dit que podria destruir l'Iran en només una nit i que aquesta nit podria ser la d'avui mateix. El president dels Estats Units té poca credibilitat perquè també va dir que acabaria amb la guerra d'Ucraïna en 24 hores i la cosa encara dura. De fet, sempre que Trump no sap què dir sobre un tema espinós, acostuma a declarar que tot se sabrà en dues o tres setmanes. Però digui el que digui el president, els Estats Units no podran desbloquejar l'estret d'Hormuz sense un atac frontal a l'economia iraniana que, a banda d'aïllar el règim dels ayatolars, inclogui l'enviament de tropes al país. Hi ha molts estats, com ara França o el Pakistan, que negociant amb l'Iran han aconseguit descongestionar una mica el trànsit de petroli. De fet, amb la seva desastrosa invasió, el que ha aconseguit Trump és que l'Iran tingui més negociacions bilaterals amb la resta del món i, per tant, més rellevància.
I a punt de morir intoxicats avui amb Rolling Stones, perquè fa una olor a piscina.
Clar, és que fa una olor a lleixiu, aquest estudi.
Els lavabos amb lleixiu i s'està arribant una olor de
tinc
clor.
Aquí, tot això d'aquí sec.
Pica la gola,
pica, ja. A veure com arribem. Bé, en tot cas, avui ens despertem amb la música dels Rolling Stones i You Got Me Rockin', i és que tal dia com avui, un 7 d'abril, però de l'any 62, Mick Jagger i Keith Richards van conèixer Brian Jones a l'Ealing Club de Londres. Poques setmanes després van formar una de les bandes més importants de la història del rock, evidentment parlem dels Rolling Stones, però la fricció amb els seus companys, especialment amb Keith Richards, va provocar que abandonés la banda. Ho va fer el 8 de juny del 1969 i poc després es va retirar a la seva granja de Sussex. Un mes més tard va ser trobat mort a la piscina de casa seva. Els informes diuen que el músic va morir a causa d'un atac d'asma, malaltia que patia des de feia temps.
Sempre els troben morts a la piscina, no saps com s'ho fan?
Noi. Lleixiu.
Sí, amb lleixiu. Així es conserva més. I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, amb el xef Joan Roca del celler de Can Roca, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va visitar Casa Cacau per rebre una mona dedicada a l'habitatge i que ha estat elaborada pel germà Roca, i evidentment li hem volgut preguntar al Joan com va ser la creació d'aquesta mona, i això és el que ens ha dit.
Bé, doncs, l'equip de govern del president Illa ens va demanar si podíem fer una mona per al president i efectivament ens hi vam posar. En Jordi l'ha elaborat amb la xocolata que fabriquem precisament a Casa Cacau, on rebem la fava de cacau i la convertim en xocolata. I fem mones de moltes classes. Aquesta concretament està dedicada al president i el que hi ha són edificis en construcció, apel·lant una miqueta a aquesta necessitat que tenim d'habitatge social.
Veus?
Doncs és una bona mona. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs les declaracions.
Així ho avui, tu. Sí, no et deixa veure.
No et deixa parlar. Les declaracions, ara sí, d'Andy, del famós duo Andy i Lucas, que es van separar fa un temps, Doncs si algú es pensa que es podrien reconciliar algun dia, Andy ha deixat que no. Ho ha dit al programa Ex, La vida después, amb Anna Milán, que es pot veure a 4.
O sea, ya no hay posibilidad de perdón en la vida. Dejo la musicante. Quizás te ha herido en un sitio muy profundo, porque no intuyo en ti alguien arrogante.
No, al contrario. Mira, el odio, el rencor, eso no vale para nada. Y no le deseo nada malo, te lo juro, en serio. Por mis hijos, no le deseo nada malo.
¿Qué le deseas?
Que me deje tranquilo, que viva muy bien y me deje tranquilo, lo único que deseo.
L'entrevista sencera la podeu veure demà dimecres.
Està bé, però això interessa...
Sí, 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 el sí. Tema del Lucas no, no, està, és una no, cosa que tothom està pendent de l'Andy, del Lucas, del Lucas i de l'Andy.
S'interessa, jo ja...
I del Nas.
I del Nas.
Del Nas, també.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Xavier Galceran, de Tàrrega. És un dels usuaris de transport públic que ha iniciat una campanya per demanar una millor connexió de la capital de l'Urgell amb Barcelona. El Xavier insisteix que la inauguració d'una nova estació d'autobusos l'estiu passat no ha anat acompanyada d'un millor servei.
Jo em trobo que per arribar a la feina o gent que ve, moltíssima gent ve als matins perquè té una visita mèdica, doncs perquè l'han derivat a l'especialista de Barcelona. I clar, el primer bus surt a les 7 del matí, fa 18 parades i arriba... a les 9, 9 i quart, a Palau Reial.
El Departament de Territori de la Generalitat considera que els serveis de transport de Tàrrega són suficients i faciliten l'enllaç amb la línia ferroviària Lleida-Barcelona. El Xavier i el conjunt d'usuaris que han impulsat la queixa, però recorden que en tren es tarden més de 3 hores a arribar a Barcelona i no ho consideren una alternativa real.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Snow.
Avui sembla de bojos portar un fill al món.
Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de salut, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui les borses europees reobriran a les 9 després dels festius de Setmana Santa. Les que ja estan operatives són les asiàtiques, que avui no registren moviments dràstics. Amb l'esperança d'un alto al foc a l'Iran, els índexs de Seul i Xangai pugen lleugerament, però els inversors de Tòquio i de Hong Kong desconfien que això passi, i el Nikkei i el Hang Seng estan en vermell, cauen un lleuger 0,15 i un 0,70% respectivament. A Wall Street ahir els inversors van ser optimistes i els principals índexs van tancar amb crescudes prop de l'1%. El preu del petroli continua infladíssim, el barril de Brent se situa en $111. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
Increïble.
Platòric.
Plàtan. L'oferta d'ahir. Estalvia amb el plàtan de Canàries.
Aquesta setmana 1,69 al quilo, un 24% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
És una notícia de fa només uns minuts. Aquest matí s'ha reprès finalment el servei de l'R4 entre Martorell Central i Sant Sadurní d'Anoia.
Gairebé 80 dies després de l'accident de Gelida del 20 de gener, els trens de Rodalies tornen a circular pel tram afectat. Tot i que la reobertura estava prevista pel 16 de març, el sindicat de maquinistes SEMAF ho va bloquejar. Finalment, aquest matí, els trens tornen a circular-hi.
I d'altra banda, el metro es reforça justament per absorbir l'increment de passatge que ha tingut, en part, per la crisi de Rodalies.
Des d'avui, les dues línies amb més demanda a la xarxa, la L1, la vermella, i la 5, la blava, tenen un tren més a l'hora punta del matí.
Joan Garcia.
Entre les 7 i 2 quarts de 10 del matí, per la línia 1 hi circulen 35 metres i per la línia 5, 38, amb la millora de la freqüència que concreta la presidenta de TMB, Laia Bonet.
I aquests reforços amb hora punta suposaran una millora de la freqüència d'un tren cada 2 minuts en 24 segons.
Les línies vermella i blava porten més de la meitat del passatge de tota la xarxa de metro. Des de Barcelona, Joan García, pel matí de Catalunya Ràdio.
La missió Artemis 2 de la NASA ja ha començat el viatge de tornada cap a la Terra després de fer història aquesta matinada i sobrevolar la cara oculta del satèl·lit.
A quarts de dues de la matinada, els quatre astronautes han reprès el contacte amb la Terra després de perdre'l durant uns 40 minuts, com estava previst. El president dels Estats Units, Donald Trump, els ha felicitat en directe i ha assegurat que tot el país està molt orgullós de la missió. La tripulació ha pogut veure zones de la cara oculta de la Lluna que fins ara només s'havien vist a través de sondes espacials, però mai amb ulls humans. Segons la NASA, han observat matisos de colors que ajudaran a comprendre la composició mineral del satèl·lit. L'astrofísic Joan Anton Catalán descrivia l'aspecte i a la tarda de Catalunya Ràdio.
És una superfície matxacada per cràters. Cada cràter és un impacte, és un objecte que ha caigut i com que allà no hi ha atmosfera, no hi ha vent, no hi ha aigua, no hi ha pluja, no hi ha res, doncs aquelles marques, cicatrius, queden permanentment durant milers de milions d'anys.
Està previst que la missió s'acabi aquest divendres.
Avui, doble sessió judicial. D'una banda, arrenca el Tribunal Suprem el primer judici de la trama Koldo, que afecta l'exministre de Transports i exnúmero 2 del PSOE, José Luis Ábalos.
També seu al banc dels acusats el seu antic assessor, Koldo García. Segons el fiscal, van aprofitar el càrrec de l'exministre per embutxacar-se comissions per adjudicar contractes de mascaretes a empreses vinculades a l'empresari Víctor de Aldama, tercer imputat. S'enfronten a penes de més de 30 anys de presó. El tribunal ha citat més de 80 testimonis per un judici que s'allargarà tot el mes d'abril.
I d'altra banda, ja està en marxa un dels judicis de més càrrega política dels últims anys, el de l'operació Kitchen.
La primera jornada hi va servir perquè les defenses de l'exministre Jorge Fernández Díaz i del seu ex número 2, Francisco Martínez, demanen la nul·litat del judici. Argumenten que la causa ha estat secreta i que l'Audiència Nacional no és competent, ho explica l'advocat de Francisco Martínez.
Imposibilitat d'accedir a tot el material gravat, i a este material en concreto gravat, que solo hemos podido conocer por la selección aleatoria que ha hecho la policía, o, bueno, aleatoria, criterios subjetivos, mejor dicho.
El PSOE, que exerceix l'acusació popular, intenta que s'aturi perquè Maria Dolores de Cospedal passi de testimoni a investigada. També perquè el PP hi sigui a títol lucratiu, perquè diu se'n va beneficiar, tot i que i tot es va pagar amb fons reservats. La direcció del PP, però, es desvincula d'aquest cas perquè considera que no té res a veure amb els governs de Mariano Rajoy.
I sobre la guerra de l'Iran, aquesta matinada que ve venç l'ultimàtum, el cinquè que Donald Trump ha donat a l'Iran perquè hi hagi un acord i obri l'estret d'Hormuz.
El president dels Estats Units ha reconegut que els iranians negocien de bona fe, però alhora ha tornat a llançar amenaces apocalíptiques contra el règim dels ayatolàs si abans d'aquesta pròxima nit no accepten un acord. Unes paraules que Trump va dir enmig d'un acte de Pasqua entre Melania Trump i un conill de Pasqua disfressat.
Ho estem fent increïblement bé, a un nivell que ningú mai ha vist abans. Tot el país podria ser eliminat en una nit i aquesta nit podria ser demà a la nit.
D'altra banda, el règim iranià rebutja la proposta nord-americana per reobrir l'estret d'Hormuz a canvi d'un alto el foc perquè ho vol vincular al final de la guerra.
Més notícies. Avui comencen les obres de reforma de la carretera T2021 entre Poblenou del Delta i la Ràpita al Montsià.
És la coneguda com a carretera de la vergonya. S'ampliarà la via per fer-la més gran.
Tortosa, Jordi Barranca.
És un projecte molt esperat a la zona del Delta. S'eixamplarà la via fins als 8 metres i es coordinaran els treballs per no molestar la campanya de l'arròs. Iris Castell, diputada delegada d'Infraestructures de la Diputació.
I que és evident que tindran diferents etapes, però que sí que és cert que ja s'ha fet una planificació prèvia en les dues comunitats de regants, tant en la de Poblenou com en la de la Ràpita, no? Perquè és cert que hi ha un conreu de l'arròs que és molt important aquí a casa nostra i que volem que les obres també puguen ser compatibles en la seva activitat i en la seva campanya.
Les obres s'allargaran 2 anys des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
Es tornen a denunciar casos de l'estafa de l'asfalt a les comarques gironines, tal com va passar fa 2 anys.
A Lloret de Mar, a la Selva, s'ha detingut 2 persones que haurien ofert a particulars arreglar-los camins i en acabar els haurien reclamat més diners dels acordats.
Girona, Núria Paraida.
En un dels casos, els estafadors es van fer passar per operaris aquí i se'ls havia espatllat la maquinària. Segons ha pogut saber aquesta emissora, van dirigir-se a un negoci i els van oferir tapar forats del seu terreny per aprofitar l'asfalt. Però finalment els estafadors van asfaltar tota una superfície i els reclamaven diners. Els amenaçaven d'obstruir-los el pas si no els pagaven. Van arribar a pagar uns 4.000 euros, ho explica l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Daniel López.
Si no ens pagues més diners dels que havíem pactat, doncs et picarem la maquinària al davant, no podràs continuar amb la teva activitat, i és la manera que coaccionen i amenacen a les víctimes per intentar aconseguir molts més diners.
Els dos detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs i s'està investigant si hi ha més casos. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Catalunya té prop de 300 arbres i arbredes monumentals protegits pel seu valor natural, històric i simbòlic. Ara es poden descobrir a través d'una aplicació mòbil gratuïta.
Alguns d'aquests arbres tenen més de 200 anys i fins i tot n'hi ha de mil·lenaris. L'aplicació funciona com un diari personal d'exploració. Els usuaris poden registrar les seves visites, desbloquejar fites i construir una col·lecció visual pròpia. Roger Berniol és el desenvolupador de l'aplicació.
El més probable és que l'acabin utilitzant persones que ja estan vinculades a la natura, però l'intenció és això, que qualsevol família un diumenge que tinguin ganes de sortir a casa seva obrin l'aplicació i diguin, va, avui anem a visitar aquest arbre.
I a la cultura avui arriba a les llibreries Els Odempitus, el clàssic de la literatura infantil de Sebastià Sorribas i amb dibuixos de Pilarín Vallès, en format còmic, coincidint amb el 60è aniversari del llibre, Marta Viana.
Al capdavant de la nova versió hi ha el guionista Carles Miralles i ell mateix ha explicat que hi trobarem els mateixos protagonistes, però amb petites variacions.
Hem afegit una escena que passa a la platja, en tant que els anys 60 a Barcelona era una ciutat que anés cap a la platja i ara sí, i també s'han actualitzat molt els motius que fan que els nens actuïn, no? Fins a la novel·la original es cacen molts animals per fer el zoo. Ara hem buscat una forma que sigui més rescatar animals que estan en un moment de perill que no pas caçar-los, per salvar-li la vida.
Els dibuixos van a càrrec de la il·lustradora valenciana Maria Martínez, coneguda com a Galleta Maria, que parla d'una oportunitat i d'un viatge meravellós.
Ha sigut un viatge meravellós. És una història molt bonica, al final, que parla de l'amistat i crec que el fet de tindre l'oportunitat de reimaginar-la amb els ulls d'avui dia, des de l'admiració que li professe jo absolutament a la Pilarín, i bé, el treball amb la Galera també ha sigut molt fàcil.
I el que també arriba a les llibreries avui és una revisió de la llegenda del Comte Arnau en versió manga. Es tracta del llibre Maldito i el firma Santi Casas, un artista que ha treballat per a Marvel i DC Comics.
La història publicada per Planeta Còmic barreja la llegenda del Comte Arnau amb la d'altres prínceps maleïts que provenen d'Europa. El resultat és aquest còmic en format manga i ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Estàs plantejat en sentit oriental de lectura, de manera que ens trobem les pàgines i les vinyetes que van de dreta a esquerra i, en canvi, dintre de les bafarades, el text sí que ens el trobem amb la direcció que nosaltres estem més habituals, no? D'esquerra a dreta. I això ha donat l'oportunitat, no?, de que noves històries creades aquí es puguin publicar en aquest format.
Va, i una novetat més. El periodista Bernat Jimeno publica la novel·la Set de Poder, un thriller polític de ficció on els lectors podran establir paral·lelismes amb la realitat catalana.
La trama succeeix dos mesos abans d'unes eleccions al Parlament de Catalunya i relata com un periodista segueix els passos d'una dirigent política a l'alça. El seu nom és Clara Montfort, però podria dir-se Sílvia Orriols i maniobra per agafar les regnes del partit Front Patriòtic. Jimeno assegura que l'obra no és inocua.
És una novel·la que no és neutra i, per tant, té un missatge polític, no? I de fet és un missatge polític que el que vol és alertar en la línia de dir que l'extrema dreta no té cap escrúpol per assolir el poder, no? I per ocupar-lo.
Pels amants de les bambolines de la política i els mitjans, l'autor espera que hi trobin una mena de House of Cards o Borgen a la catalana.
I els esports, Robert Prat.
El Girona, que s'acosta a la permanència primera amb la victòria per 1-0 davant el Villarreal amb un partidàs. El Barça guanya el Badalona Women 6-0. És només una victòria de proclamar-se campió de la Lliga Femenina de Futbol. I avui torna a la Champions amb aquest Madrid-Bayern de Munic de quarts de final a partir de les 9.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
El Bernabéu viurà avui el primer plat fort d'aquests quarts de final de la Champions. El Bayern, que ha estat molt superior aquesta temporada, arriba com a favorit. Aparentment, el Barça ho té millor davant l'Atleti de Madrid que no pas el Madrid. I tanmateix, més d'un aficionat blaugrana firmaria avui que tant Barça com Madrid quedessin eliminats per tal d'evitar-se el risc de veure el Madrid passar rondes. I no els podem culpar perquè n'han vist 15 com aquesta. Afortunadament, també hi ha valents que somien amb un Barça-Madrid a la final. Però si el Bayern pot fer la feina, això que ens estalviem.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 2 graus a Balsareny, al Bages, 5 a l'Espluga de Francolí i 11 graus a Blanes, i res tenen a veure aquestes temperatures prou fresques amb les que tindrem al migdia. Avui s'arribarà als 27 o 28 graus a les comarques de Ponent, més de 25 a moltes zones de l'interior i uns 20 a la costa, tot plegat amb un dia de sol, un dia tranquil. Demà i dijous farà més calor al migdia, potser arribarem als 30 graus a Ponent, i en canvi a la costa podran aparèixer alguns primers bancs de núvols baixos o de boira. I a finals de setmana sembla que diumenge podríem tenir una tongada de pluja i de neu al Pirineu que posarà les temperatures altra vegada al seu lloc.
La meva mare fa mesos que gairebé no es mou i cada vegada li costa més. Gràcies a Cuideo, té una cuidadora i un fisio que ve a casa i l'ajuda a treballar la seva mobilitat. Cuideo! Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Simfònica Sant Cugat us convida a viure la novena de Beethoven el dimarts 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Un concert històric sota la direcció de Salvador Brotons que recupera el projecte interromput al 1936 i ret homenatge a la soprano Conxita Badia. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Arriba Els polítics, una de les obres més radicals de Wolfram Lotz, adaptada i dirigida per Leonardo Granados. Un poema teatral que tracta de manera incisiva, irònica i absurda el paper de la política en la societat contemporània. Del 9 al 26 d'abril, al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa. Més informació a fundaciojoanbrossa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
No t'hagués agradat dedicar-te a la medicina?
No, ni pensar-ho. Sempre vaig pensar que això no era per mi.
I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera caigués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Li faria boca a boca. Quasi per vostè. A la meva edat no tenim tantes oportunitats.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45 obrirem l'àgora amb l'última hora de la guerra a l'Orient Mitjà. S'esgota el termini de Trump perquè l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Ho analitzarem amb el periodista Jordi Lleonart. I a les 9 abordarem amb l'enginyer aeronàutic Miquel Sureda el viatge cap a la Lluna de l'Artemis 2. En les últimes hores, els 4 astronautes a bord s'han convertit en els humans que han viatjat més lluny del nostre planeta. A partir de les 10 parlarem amb la Lucía, la dona de Jordi Sabater, un malalt d'ela que demana a través de les xarxes socials personal sanitari que l'atengui. Té 2 persones de vacances i una que està de baixa i necessita contractar d'urgència 2 infermeres o infermers.
A 10:45 rebrem consells per la declaració de la renda i a les 11 la teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre religions.
Des de les 6 i fins a la 1 escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar jo al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir, a temes pendents, vam viure una trobada insòlita entre el rei emèrit i la cantant Rosalia, que, plena d'espiritualitat, va obrir un confessionari en directe.
Joan Carles I, com està?
Mejor que nunca, Freddy.
Com?
Se li nota. Sí, crec que ha dit mejor que nunca.
Mejor que nunca.
¿Qué quieres compartir con nosotros? Lo de tu hermano, el tu germà, lo del 23F, los asuntos extramatrimoniales...
Home, estaria bé, rei emèrit, que confessessis alguna cosa que no sapiguem ja, perquè la teva vida ja és bastant...
Pues sí,
Vox Populi.
Vale. Pues estoy nervioso ahora de repente.
Home, normal. Normal.
Hoy soy vengo a abrirme en canal, porque...
Oh, tant de bo, literalment.
Quiero confesar que una vez hice el amor con Sofía y me gustó.
Oh, hòstia! Això sí que és nou.
Me gustó y es algo que tenía que sacar porque me estaba matando por dentro. Porque...
Mira, ja ho... Bueno, Rosalía, ara...
Cap a 11:45, més temes pendents.
Gràcies, Jovany.
Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Avui és un bon dia per recordar que la llibertat d'expressió ens ha de permetre discutir allò que ens molesta en comptes d'evitar-ho. El 2019, a la Societat de Debat Oxford Union, la política i autora Anne Whitcomb ho va resumir així. No vences l'adversari desitjant que s'esfumi, sinó derrotant-lo amb arguments. En aquell debat, marcat per la polèmica sobre si cal vetar determinades veus, els membres de l'Oxford Union van reafirmar la llibertat d'expressió per 224 vots a 49. Aquesta Setmana Santa potser heu tingut divertides i enriquidores converses sobre l'existència o no de Déu. Improbable arribar a la veritat, però sens dubte imprescindible no deixar d'intentar-ho mai. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
Avui som dimarts i, per tant, si he seguit bé els esdeveniments pasquals, ja fa dos dies que Jesús ha ressuscitat de la creu i falten 38 dies perquè torni a pujar als cels. Potser al final ja se li va fer llarg. 40 dies són molts i més si estàs envoltat de gent que t'ha penjat a la creu i de gent que s'ha mirat com et penjaven a la creu. Pot arribar a ser incòmode. No conec gaire les cançons de Setmana Santa perquè el cançoner popular s'ha centrat molt més en el Nadal. Jo guardo un racó especial dins del meu cor per un espiritual negre que es titula Children Go Where I Send You. Nina Simone en té una versió preciosa.
Two for Paul and Silas, one for the little bitty baby was born, born in Bethlehem. Children, go where I send you. How shall I send you? I'm going to send you 4x4, 4 for the boy that stood at the door, 3 for the Hebrew children, 2 for Paul and Silas, 1 for the little bitty baby was born.